Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per portar la jaqueta prima. Al migdia es poden tornar a assolir temperatures suaus de fins a 20 graus, a l'espera d'un descens lleuger de la temperatura durant la resta de setmana.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Al maig de l'any que ve hi ha eleccions municipals, tot i que també europees, hi ha eleccions també a algunes comunitats autònomes d'Espanya. Segur que no ho sabíeu, o que no us n'en recordeu, o que no forma part del vostre dia a dia, perquè sovint la política municipal de partits passa desapercebuda. No obre portades de grans mitjans, a menys que hi hagi algun pollastre important a pobles i ciutats. No sé, mocions de censura o embolics d'aquests importants. Es canvien lideratges de partits i moltes vegades també passen desapercebuts, però hi ha un gran indicador de quan s'acosten les eleccions, que són les obres. I no estem parlant de les obres qualsevol, no estem parlant de les grans obres, sinó de les obres petites. Estem parlant, per exemple, d'asfaltatges de carrers, d'arranjaments o construcció d'un parc, d'aquest tipus d'obres. És la manera com la política municipal té de dir-nos que sí, que la seva feina té sentit i que és la seva manera, que dèiem, com la política té de dir-nos: ho veu com sí que serveix la feina que fem pel seu dia a dia? És diferent de les grans obres, dèiem, que sovint generen molèsties. Aquestes sí que es fan a principis de mandat i que normalment acaben sent inaugurades a mesura que s'acosten les eleccions. Per tant, tenim dos grans indicadors: les inauguracions i aquestes obres petites, aquests asfaltatges, aquestes reparacions, aquestes coses del dia a dia. Així doncs, i vist el resultat, i el resultadisme, per cert, que suposen unes eleccions, potser valdria la pena preguntar-nos per què no votem alguna cosa, ni que sigui una vegada cada any. Són les 8 del matí i 2 minuts, esteu escoltant el Supermatí i transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I a les 8 i 7... A les 8 i 2, millor dit. A les 8 i 2 minuts repassem les notícies més destacades de casa nostra amb tota la redacció d'aquest programa. El dijous 8 de novembre, la cuita de calç de Fonteta va estar present al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Es va programar en el marc de l'exposició temporal Empordà Industrial, on s'hi fa un recorregut per l'Empordà a través dels diferents paisatges i indústries des del segle XVIII. L'exposició ofereix una visió de la seva evolució històrica, de la tipologia industrial i dels diferents models de la industrialització. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia. Efectivament, la cuita de calç de Fonteta va estar present al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, que està ubicat a Terrassa, i ho va fer amb la projecció del documental Picant Pedra, de l'Antoni Martí.
El Banc dels Aliments es prepara pel gran recapte d'aquest any, però per fer-ho necessiten voluntaris, Gerard.
Bon dia. Concretament necessiten 900 voluntaris que classificaran els aliments que es destinaran a la localitat on es recullin. Ho ha explicat Joan Jorba, vicepresident de l'entitat de Girona, a Ràdio Capital.
Els aliments, pràcticament, a través de les mateixes entitats benèfiques a les quals facilitem aliments i que estan aquí en el Baix Empordà, els mesuraments es queden ja directament en aquestes mateixes entitats benèfiques.
El gran recapte d'aquest any serà el divendres 30 de novembre i el dissabte 1 de desembre.
Eugeni, el Port de Palamós ha tancat una temporada de creuers històrica juntament amb el de Roses. Aquest any hi han hagut 54 escales i més de 51.000 passatgers.
Bon dia. La temporada va començar el 4 de març i fins ara. El mes amb més afluència ha estat l'octubre i els visitants de Palamós que venen amb creuers són sobretot britànics.
La Fundació Hospital de Palamós i la Fundació Salut Empordà de Figueres han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de millorar l'assistència sanitària al territori, Judit.
Exacte, ho ha explicat el director assistencial de Serveis de Salut, Xavier Pérez, del Supermatí de Ràdio Capital.
Sí, havíem col·laborat amb alguns serveis no assistencials, com era la utilitaria i la informàtica, i es van plantejar per què no avançar una mica més amb algun altre servei, i per això va fer aquest conveni marc que ens permet anar avançant.
Doncs esperen millorar el servei.
Les 8 i 4 minuts. L'enginyer agrari Maico Negre ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital l'article sobre plantes adventícies en l'últim volum de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà.
Exacte, aquestes també són conegudes popularment com males herbes i ha destacat que tenen aplicacions beneficioses.
El que hem fet és fer un seguiment durant un any de les espècies de plantes que anaven apareixent en el projecte dels horts de Platja d'Aro, I a partir d'aquí doncs hem anat buscant totes aquelles possibilitats interessants que ens donaven aquestes plates per donar-les a conèixer.
Doncs, per exemple, en els sectors de l'agricultura, la medicina o la gastronomia es podrien utilitzar. L'estudi s'ha realitzat en un dels horts de platja d'Aro, el projecte d'horts urbans, socials i sostenibles.
Els pressupostos participatius del 2019 de Torroella i l'Estartit ja tenen guanyadors, que sí, Judit?
Sí, a Torroella ha quedat en primer lloc un espai per a l'imaginari festiu de la vila i a l'Estartit ha guanyat la construcció d'un parc street workout. L'Ajuntament ha destacat que proporcionarà un total de 100.000 euros pel desenvolupament d'aquests dos projectes, als quals, per cert, se'ls hi sumarà un tercer a Torroella, destinat a la millora del cablejat aèric del nucli antic.
I no marxem de Torroella, que ha apostat per unanimitat per abolir la monarquia.
Exacte, el ple de dijous va aprovar per unanimitat una moció en contra de la monarquia, presentada per l'Associació Catalana del Municipi, en la qual també reprovava Felip IV i es refermaven els valors republicans.
Felip IV, millor dit, Felip VI, si de cas. I els esports, avui toca repassar l'actualitat esportiva del Baix Empordà, Laia Bodró.
Bon dia. El més destacat de la jornada va ser el derbi de Palafrugell, on la Sauleda va sorprendre i es van portar els 3 punts.
En parlarem al llarg d'aquest programa, que repassarà tota aquesta actualitat esportiva, com també repassarem l'activitat cultural, que avui al Baix Empordà passa pels restaurants del Plat Blau de Palamós, Calonja. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Ja està en marxa el menú de l'Escamarlà, un menú mariner amb el que assaborirem aquest deliciós molusc.
I també farem, com sempre, incís, de fet ja li fem ara, incís en la previsió meteorològica, Albert.
Bon dia. El temps d'avui serà força semblant al d'ahir. El cel estarà entremig i poc ennuvolat en general, amb estones de més sol i altres amb intervals de núvols cap al final del dia. La temperatura màxima tornarà a fregar o fins i tot superar els 20 graus i la mínima estarà per sobre dels 10 graus. A mitjà termini, els mapes indiquen que a partir de dimecres a la tarda i dijous arribarà nuvolositat més compacta, amb probabilitat més elevada de pluges, sobretot per dijous.
Gràcies, Albert. Fem un altre repàs abans d'acabar el programa de la previsió del temps per la gent que s'acabi d'incorporar.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Les 8 i 8 minuts.
Supermatí. Amb en Miquel 40.
La presentació de Picant Pedra al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya va anar a càrrec del mateix realitzador Antoni Martí, de l'impulsor i coordinador de la cuita Josep Matés, de l'alcalde de Forallac Josep Sala i del director del museu Jaume Perarnau, que va destacar la importància que té pel patrimoni del país la recuperació i la documentació d'aquest ofici tradicional. La crònica ens arriba des de la Bisbal, de la mà d'en Manel Magrinyà. Manel, bon dia.
El documental ha estat impulsat pel terrisser Josep Matés, realitzat per Antoni Martí i Guic i produït per Dolors Fuster. Tot plegat és el resultat de la suma de voluntats i voluntaris i amb el suport de l'Ajuntament de Forallac. Picant Pedra ja s'havia presentat oficialment al Cau dels Pins de Fonteta el 14 de setembre i aquest dijous 8 de novembre es presentava a Terrassa, al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. El treball de l'Antoni Martí mostra de manera exhaustiva i detallada el procés de la cuita de calç tal com s'havia fet tradicionalment a Fonteta i a Sant Climent de Peralta. Documenta la primera cuita de calç al Font Gran d'en Torró de Fonteta, declarat bé cultural d'interès nacional des del 2011. Una cuita que es va fer a finals del mes de maig d'enguany, després de mesos de preparatius.
Les 8 i 10 minuts... I el Banc dels Aliments ha explicat a Ràdio Capital que necessiten més de 900 voluntaris al Baix Empordà pel gran recapte. La gran recollida d'aliments es celebrarà un any més el divendres 30 de novembre i el dissabte 1 de desembre, Gerard.
Quan falten gairebé dues setmanes pel gran recapte, al Baix Empordà hi ha fins a 14 localitats amb una 70 de punts de recollida. Tot i això, des de l'entitat esperen estar temps d'aconseguir representació a cada municipi de la comarca, perquè asseguren els aliments recollits en un territori es destinaran a entitats locals. Així ho ha explicat Joan Jorba, vicepresident del Banc dels Aliments de Girona, al Supermatí de Ràdio Capital.
Els aliments, pràcticament, a través de les mateixes entitats benèfiques a les quals facilitem aliments i que estan aquí en el Baix Empordà, vull, els majorament es queden ja directament en aquestes mateixes entitats benèfiques, no? Els que van a Sant Antoni Calonge, Sant Antoni Calonge, els que van a Pals, a Pals, bueno, etcètera. Vull dir, intentem, a ser possible, que els aliments es vagin quedant en el mateix territori.
Els 900 voluntaris del Baix Empordà es dividiran en torns de 4 hores a qualsevol dels dos dies disponibles. Ells s'encarregaran de donar la benvinguda al client al supermercat i de recollir i classificar els aliments rebuts. Són, com estipula Joan Jorba, l'ànima de la campanya, perquè la seva acció ajuda a que sigui un èxit. Per apuntar-se només s'haurà d'anar a la pàgina web del Banc dels Aliments de Girona, on hi ha un formulari. En aquell espai es decidirà el municipi, el supermercat i els torns desitjats. Aquells voluntaris seran els encarregats d'ajudar l'entitat a assolir la xifra de l'any passat de 80.000 quilograms d'aliments recollits al Baix Empordà.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
3 minuts i un quart de 9 del matí.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Li posem música pròpia a aquesta notícia perquè és que ens ho estaven fent a sobre. El Port de Palamós ja ha tancat la temporada de creuers i, segons les dades, han incrementat un 9% les escales i un 7% els passatgers respecte a la temporada passada. Però volem saber què vol dir això, Eugènia.
Doncs que ha estat una temporada històrica, segons ha valorat Ports de la Generalitat. També han valorat d'excel·lent la temporada juntament amb el Port de Roses, que en total han sumat 54 escales i més de 51.000 passatgers. Això a la vegada es tradueix en un major impacte econòmic que es calcula de 3,8 milions d'euros. Però a banda d'això, des de Ports de la Generalitat també valoren una altra cosa. Escoltem Joan Pere Gómez, gerent de Ports.
El que realment volem ficar en valor i estem molt orgullosos és haver aconseguit una cosa que sempre ens emet el sector turístic a la Costa Brava, que no és altre que el de la desestacionalització del turisme. I per això hem invertit des de Catalunya a que aquests creuristes poguessin arribar no al juliol a l'agost, sinó que poguessin arribar a la primavera i a la tardor.
Així doncs, desestacionalitzar Palamós com a destinació turística també ha estat molt important. Ho ha fet sota la marca Costa Brava Cruise Ports i aquesta vegada l'octubre ha estat el mes en el que hi ha hagut major afluència amb aproximadament 9.000 passatgers. Una vegada aquí, els turistes visiten poblacions com Tossa de Mar, Lloret de Mar, Pals o Peratallada. Ha assegurat que és la promoció el que ha donat força per aconseguir aquesta millora.
Gràcies, Eugènia Güell, amb la música de la sèrie mítica, sèrie Vacaciones en el Mar, aquesta cançó que porta per títol The Love Boat. D'aquí res, un minut, serà un quart de nou del matí. I tal com ha explicat el director assistencial de Serveis de Salut, Xavier Pérez, al Supermatí de Ràdio Capital, la Fundació Hospital de Palamós i la Fundació Salut Empordà de Figueres han signat un conveni de col·laboració. Ho explicaven, de fet, la setmana passada. L'objectiu d'aquest conveni és millorar l'assistència sanitària al territori, Judit.
L'objectiu és facilitar les tasques administratives i sanitàries per oferir millors serveis sanitaris. Així han arrencat un projecte tècnic de codificació. L'objectiu és facilitar les tasques administratives i sanitàries per oferir millors serveis sanitaris. Així han arrencat un projecte tècnic de codificació, un nou sistema que se'ls requereix aquest any 2018.
Totes les hospitals
per poder facturar l'activitat a l'administració sanitària hem de codificar tot el que fem, les altes, i això és una feina bastant complexa, i a més des d'aquest 2018 ha canviat el sistema a nivell de tot l'estat espanyol. I per tant ens obligava a fer un esforç molt important d'experts en codificació. I a vegades la massa crítica que tens diguéssim, d'activitat és prou petita per garantir aquesta expertesa. I per això van decidir, Figueres té una mica més desenvolupat aquest servei, fer una aliança amb ells, van fer un servei conjunt de codificació, i això ens permet adaptar-nos a aquest nou sistema i millorar la codificació, que al final és la manera de millorar la facturació a l'administració sanitària.
També ha especificat que el sistema té, per tant, dos àmbits. Per una banda, garantitzarà l'accessibilitat dels usuaris, els quals compartiran la unitat de documentació clínica als diversos centres sanitaris. I per altra, que la informació que genera aquest sistema col·laboratiu els ajudarà a ser més eficients. En aquesta línia, el director ha ressaltat que, per una banda, analitzaran i codificaran l'activitat i, per l'altra, analitzaran els matisos de com es treballa a cada centre. D'aquesta manera, compararan els serveis per millorar-los. Tanmateix, han volgut deixar clar que aquest conveni en col·laboració entre les dues empreses principals que ofereixen serveis de salut a la comarca mantindran els mecanismes de cada centre. Només compartiran alguns elements per anar avançant, és a dir, preveuen millores dels serveis assistencials i compartir recursos, però sense integrar res ni amb intenció de desplaçar pacients.
Les 8 i un quart i un minut de 9 del matí... I s'han presentat un dels articles del volum 2018 de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà sobre plantes adventícies o ruderals, conegudes popularment com les males herbes. L'enginyer agrari i autor de l'informe Maico Negre, que és també alhora el responsable d'horts urbans del Baix Empordà, en va parlar també en aquest mateix programa.
Aquesta tipologia de plantes es creen en els camps de cultiu i produeixen una sèrie d'incompetències, però els investigadors han determinat que també tenen altres aplicacions que podríem utilitzar en diversos sectors. Per exemple, l'agrònom, el medicinal i el gastronòmic. En concret, Maico ha parlat que servirien per protegir el cultiu de plagues que tenen propietats medicinals i que inclús es poden utilitzar per donar aroma i sabor als plats culinaris.
Per tant, nosaltres el que hem fet és fer un seguiment durant un any de les espècies de plantes que anaven apareixent en el projecte dels horts de Platja d'Aro. És un estudi que he fet amb l'ajuda d'una persona que forma part del projecte, que té un hort, que es diu Míriam Ballesta, i a partir d'aquí doncs hem anat buscant totes aquelles possibilitats interessants que ens donaven aquestes plantes per donar-les a conèixer.
Maico Negre també és responsable dels horts urbans del Baix Empordà, un projecte que dinamitza els horts que s'han creat a diversos municipis de la comarca, amb l'objectiu d'apropar-los a les persones que no hi estiguin tan vinculades. Durant l'entrevista ha destacat que no només els podem trobar enmig de la ciutat, sinó que també hi són a la perifèria dels municipis. De moment ja n'hi ha a Palafrugell, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, i s'està començant a desenvolupar projectes a Torroella de Montgrí i a Begur. El projecte dinamitza els horts i dona formació a tots i totes els que hi col·laboren, als quals se'ls atribueix una parcel·la de conreu. Així doncs, des de l'organització es proporciona formació en agricultura ecològica, es dona suport en camp i s'actua d'acord que hi hagi un bon ambient de treball amb tots i totes aquells que hi participen. Tot i així, esperen que des dels ajuntaments es millori el sistema i la gestió d'aquest servei. Per una banda, respecte al perfil dels participants, els treballadors i organitzadors del projecte esperen que s'aposti per la diversitat de persones, és a dir, de diferents edats, renta, origen o ètnia, per exemple. Per altra banda, esperen que es millori el reglament per tal que es determini més explícitament els drets i deures dels quals hi col·laboren.
Gràcies, Judit. I tenim més notícies.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Saltem a Torroella. Els projectes guanyadors dels pressupostos participatius del 2019 han estat la creació d'un espai municipal per l'espai imaginari, per la cultura popular, vaja, per l'imaginari cultural popular, ja ho direm bé, a Torroella de Montgrí, i d'un parc de street workout a l'Estartit. En total s'han endut 292 i 91 vots, respectivament, d'un total de 858.
És la segona vegada que es desenvolupa aquest procés participatiu per part de la ciutadania. Tot i així, el regidor de Participació Ciutadana, Marc Calvet, l'ha valorat molt positivament, tant pel que fa a la quantitat i diversitat de projectes com pel percentatge de participació. De fet, aquest gairebé ha assolit un 9%. L'Ajuntament ha destinat a la inversió elegible per la ciutadania un total de 75.000 euros a Torroella i 25.000 a l'Estartit. Així, a Torroella sobraran uns 13.000, perquè el projecte escollit només suposarà uns 62.000 euros. Doncs s'ha decidit que els sobrans es destinin a una de les altres propostes més votades, que es pot assumir amb aquesta quantitat, en concret la tercera, destinada a la millora del cablejat aeri del nucli antic del municipi. El projecte Torroellenc guanyador, però, ha estat el d'adequar una de les sales del Museu de la Mediterrània per exposar l'imaginari festiu amb el suport de mitjans audiovisuals i panells expositius. Una instal·lació més moderna i dinàmica que expliqui als i les visitants la història de la vila. En canvi, a l'Estartit s'ha optat per instal·lar un parc esportiu amb diversos elements per practicar l'street workout, també conegut com a calistènia, un esport que s'ha popularitzat molt arreu del món perquè no requereix recursos econòmics i o monitors per practicar-se. En definitiva, pretén instal·lar barres d'equilibri, bancs abdominals, paral·leles i anelles, entre d'altres, al parc de terra dels Salats.
I no marxem de Torroella de Montgrí, perquè s'ha aprovat per unanimitat una moció de censura, una moció en contra de... És que es parla de Torroella i que em vingui al cap la moció de censura. Dèiem, a Torroella ha aprovat per unanimitat una moció en contra de la monarquia. Ho va fer el ple de dijous amb la moció presentada per l'Associació Catalana de Municipis, en la qual també es reprova Felip VI i es reformaven els valors republicans.
Doncs tant l'equip de govern com l'oposició van votar favorablement. Així van denunciar que l'estat espanyol està involucionant democràticament i van expressar el seu compromís en la defensa dels drets i llibertats del poble català. No és la primera vegada, però, que el consistori de Torroella promou o fa seves mocions sobiranistes des que va iniciar el procés en defensa al dret a decidir dels catalans i les catalanes. En aquest sentit, defensen que el municipalisme esdevé clau en la construcció d'un nou país.
El 16 de novembre, a 8:45 del vespre, Ràdio Capital emetrà en directe un programa especial des de l'aparcament de la presó del Puig de les Basses de Figueres, en suport a la consellera Dolors Bassa, empresonada des de fa un any, i el moviment social que cada setmana es reuneix als sopars grocs per demanar-ne l'alliberament. Segueixo en directe a través de Ràdio Capital, radiocapital.cat, Facebook Live o vine a viure'l en directe allà mateix. Nosaltres hi serem i tu no hi pots faltar.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming... Tota i al millor preu, a Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP, i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
És un quart i mig de 9 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui comença la cursa per escollir quins seran els candidats a millor curtmetratge als Premis Gaudí 2019. Hi ha 10 curts seleccionats i se'n votaran 4 que passaran a ser candidates oficialment. Hi haurà 4 i només un d'ells guanyarà el premi a la Gala del que es farà el diumenge 29 de gener i que presentarà el Maglari. Entre aquests primers 10 curts seleccionats n'hi ha un que està rodat en part al Baix Empordà i volem parlar precisament amb el seu director, el que saludem ara mateix. El director és l'Andrew Tarbet. Senyor Tarbet, bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut a...
Super bon dia.
Benvingut a un super bon dia també per vostè. Parlaré de tu, si no et sap greu.
Ah, no, ni en la mínima, no.
Val. Escolta, aquest curtmetratge, d'entrada, de què va? Perquè tu l'has definit com un western contemporani. I clar, això a l'Empordà grinyola una mica. A veure...
Pues és una història molt senzilla sobre un home que fa un viatge amb el seu cavall. I en aquest sentit té un entorn de western, però també com un western és sempre un trauma i una lluita con buscant l'honor i con alguna cosa exterior o interior, en aquest cas interior. Jo he acabat dient que és un western, perquè clar, jo sóc americà aquí a Catalunya i tinc les meves arrels ja encara estan allà i volia fer aquest tipus de mashup. De curtmetratge fet amb el Deo empordanès, però amb aquest estil americà.
Sí, jo et volia preguntar, tu has nascut a Buffalo, no sé si li has trobat alguna similitud o és simplement, bueno, això que deies, no? que com que has nascut allà t'ha vingut de gust donar-li aquest toc.
Bueno, és el que dic, és com un clash de cultures, no? Jo tinc un ensenyament cinemàtic que és molt americà, però quan dic aquí vaig veure una altra manera de fer cine, un altre ritme, una altra dedicació al personatge, una altra dedicació a la sensibilitat d'aquest personatge. I el que era Empordà d'aquí un any i mig, quan va fer la setmana més freda dels últims 10 anys, era un moment perfecte per tenir aquest fons gairebé trist i buit de l'hivern de l'Empordà per posar aquest personatge davant seu i explicar la seva història.
Uh-huh. On són les localitzacions on, de casa nostra, per on passa el curt?
Doncs vam començar, bueno, gran part del curt està feta a la granja escola Can Pau, que està a Canapost, uh-huh. Que és la granja de la meva sogra. I vaig passar molts anys anant a la granja pensant, mare meva, és tan bonic aquí, aquest fons és tan increïble, per què no estic fent una història aquí? I una nit, realment de pel·lícula, em vaig despertar així de cop, i amb una idea vaig escriure i vaig presentar al meu cunyat, que és un jinete de la hòstia, i m'ha dit no, és clar que no, perquè no és actor. I després d'unes converses hem decidit fer-ho, i estàvem Can Pau fa molt part del fons del curt. També estàvem a Castell d'Empordà, també estàvem en uns camps de Llavià. Uh-huh. Hem fet 4 dies en aquesta zona, com d'entre 5 quilòmetres, per tenir-ho controlat, i després l'últim dia vam anar a Baget per fer el gran final de la pel·lícula a les muntanyes.
Escolta, Andriu, parles del curt, aquest curt estàvem explicant al principi, avui sabrem si està nominat als Premis Gaudí, sí, els Premis Gaudí, Premis sí, del sí, cinema sí. Català. Sovint es parla, es parla de cinema català, segurament no hauríem de parlar una mica més, perquè a Catalunya hi ha molta producció audiovisual de cinemes, documentals, de pel·lícules, documentals i també de curtmetratges, però sovint em fa l'efecte que som molt poc... Vaja, que són poc profetes a la nostra terra. Què hauria de passar perquè poguéssim...
Amb tot el respecte, jo no estic d'acord.
No? Ah, vale. Doncs escolta, endavant. No.
Mira, amb l'estiu 93, jo crec que la marca de cine català està agafant un lloc enorme en aquest país i internacionalment també. L'ESCAC està produint uns joves realitzadors molt, molt potents, i cada dia, i només jo tinc moltes ganes perquè he vist 2, 3, 4 dels curts que estan presentats aquesta nit a la presentació pels acadèmics, i tinc la sensació que no he vist un grup tan potent en molts anys. Jo vaig fer organitzar el festival Massorrer,
sí,
en Empordà també, i jo crec que està madurant molt el que és el curt català. Estic molt excitat de ser part d'aquest grup de 10 que presentem.
Però clar, quanta gent veu l'estiu 93, òbviament, bueno. La Carla ha estat un boom aquest any. De fet, sempre hi ha 2-3 pel·lícules que són allò punta de llança, però és, clar, no, al final clar, es produeixen desenes de pel·lícules, i si sumem això, tant documentals i curts, arribem a més d'un centenar de produccions audiovisuals a casa nostra.
Però jo no diria que és un problema català, jo diria que és un problema de l'Estat d'Espanya, que tenim molts problemes amb la distribució, que es quedi una pel·lícula dins del teatre més d'una setmana o les 2 setmanes, que no hi ha temps per fer ni que corra la veu amb temps que la gent poden venir a veure la pel·li. És qüestió de diners, és qüestió de temps de promoció, i és qüestió del públic també, que jo recordo que vaig viure a Quebec, on hi ha un públic enorme per la seva pròpia cultura. I amb cine tenim un problema aquí en Espanya de que ens costa creure que podem anar i disfrutar de la nostra cultura. Estem veient pel·lícules per... La meva dona és membre de l'acadèmia. Uh-huh. Estem d'Espanya i estem mirant candidats als Goya, i us puc dir que aneu al cine, sisplau, perquè el cine que està fet aquí és molt bo.
Escolta, tornem al curt. El curt el protagonitzen dos personatges. Un es diu l'home i l'altre es diu la dona. No els hi han posat, sí. No els hi han posat nom propi, eh? Què els hi
em
passa?
Em costa aquests... molt posar noms.
Per què et costa? Què vol dir? Per què et costa?
M'agrada una cosa de l'austeritat i ara vull dir una cosa que no puc dir a aquestes hores del matí.
No, mai tant, podés pot dir
anonimitat, tot. Anonimitat. Uh-huh. Que és un home, que és la idea és molt simple, és aquest home i és aquesta dona. Posar Maria i Joan no em dona més.
Jo tenia un amic que el gat tenia un gat al qual li deia gos i tenia un gos al qual li deia gat, que si es pot fer el mateix.
Ja,
posats per regirar una mica.
Aquest cas seguim el gènere, sí.
Deia, i què els hi passa a l'home i la dona?
Però estan en un moment de conflicte perquè l'home ha de prendre una decisió que es canviarà les vides dels dos. I els dos saben perfectament què és aquesta decisió i saben molt bé el preu d'aquesta decisió i encara que no parlen entre ells està molt clar que les seves vides està a punt de canviar per sempre.
Uh-huh. Explica'ns una mica com anirà el dia d'avui, perquè suposo que deus estar poc o molt, deus estar nerviós.
De fet, estic molt nerviós. Jo porto 25 anys com a actor i pujo a l'escenari i faig el ridícul sense cap problema, però quan pujo com jo, Andrew Tarbet, per parlar especialment amb un públic com és un públic fet per l'acadèmia, estic bastant nerviós, de veritat. Espero que la pel·li parla per si mateix. Perquè jo faré fatal abans. Però sí, anem allà. Sílvia Kerr presentarà la nit. Tots els 10 directors o productors parlaran una mica abans de la projecció i després posen els curts. I després l'acadèmia té un mes i mig o alguna cosa així per decidir i reduir aquests 10 fins a 4.
Vaja, veurem. Aviam si al final el teu nom acaba sent a la llista dels nominats. Què et diu el NASC?
El Nas diu que el Nas diu que seu i disfruta, i ja està. Jo per l'equip, perquè, clar, un curtmetratge, no hi ha molts diners per un curtmetratge, el que vol dir la gent que es dedica temps, i en aquest cas eren 5 dies, és voluntàriament. I 5 dies d'un professional, i estem parlant de molt bons cineastes que dediquen 5 dies a la seva vida al teu projecte, per ells mateixos espero que tingui èxit el curs, perquè crec que ho mereix.
Escolta, i vaja, que tu hagis fet un curt ara venint, com deies, d'actuar sobre els escenaris i també en sèries i TV movies, de fet, recordem, per exemple, de la sèrie Infidels de TV3, deia que t'hagis passat a l'altra banda de la càmera per fer un curt, és una cosa ocasional, o vaja, t'ha agafat el toquet per la direcció i tens ganes de seguir-hi?
Aquest és el somni, aquest ha sigut el somni fa molts anys. Jo he fet les meves coses caseres, aquest és el primer intent com a professional i estic morint per fer més, morint. Tinc un mono, tinc unes ganes de tornar a rodar, de tornar a explicar històries, de tornar a treballar amb aquesta gent que em xifla les relacions entre la tensió que provoca un rodatge és una meravella.
Com sou els actors d'expressius, mare de Déu. Tot i ser 8:45 del matí, que un podria pensar que, perquè a més els artistes ja se sap que tots dormiu fins tard. No,
tots,
estic deixant anar una col·lecció de tòpics que ja veuràs, eh?
Estic amb el cafè, jo diria que estic pensant en posar-me a escriure un guió, però realment estic a punt de tornar a la cama.
Molt bé, ben fet que faràs. Andrew Tarbet, escolta, a veure com va aquesta nominació de Búfalo als Premis Gaudí, la seguirem i allò ho explicarem en aquest programa. Que vagi molt bé.
Vale, perfecte, gràcies.
Adéu, bon dia i sort. Passen 4 minuts de 8:45.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I aquest és el xiulet de 8:45, o millor dit, és el xiulet que dona pas a la informació esportiva amb el repàs dels esports que fem del cap de setmana amb la Laia Bodro. I comencem pel Palamós, que no va passar de l'empat a casa contra el Sant Cugat, Laia.
Els de Salamero van disposar d'ocasions clares per endur-se els 3 punts, però va ser el Sant Cugat qui es va avançar al marcador al 38 en l'única ocasió clara que van tenir. Poc abans d'acabar la primera part, Genís empatava pel Palamós. El segon temps va ser força igualat, qualsevol dels dos... El segon temps va ser força igualat. Qualsevol dels dos es podia haver portat els 3 punts. El Palamós es posa quart, empatat de punts amb el Lloret, gràcies a la derrota del Banyoles.
I més notícies, més esports. El Guíxols deixa escapar una oportunitat d'or per treure distància amb els seus perseguidors.
El perdre per 1-0 Bescanó, principal rival del Guíxols per la segona plaça, veu com l'Escala se li escapa 5 punts i el Bescanó situa només a un punt. Els bescanonins van controlar la primera part amb un parell d'ocasions clares. El segon temps va estar marcat per les expulsions de Toribio pel Guíxols i Bruno pel Bescanó, just quan els de Toni Sánchez es trobaven més còmodes. Tot i jugar 10 contra 10, el Bescanó va marcar gràcies a un xut creuat de Vega al 65. Tot i provar-ho, el Guíxols no va poder empatar i esgarrapar un punt. A la mateixa categoria, el Vilartaga es va empatar a 0 contra el Caldes i segueix 15è amb 9 punts.
I sembla que la lluita per la segona plaça de la categoria tindrà aire baix empordanès. Torroella i Bisbalenc no fallen i golegen per mantenir-se a dalt de la classificació.
El Torroella va tornar a guanyar a casa per 6-3 contra el Navata. Amb aquest triomf, el Torroella ja en suma 5 de seguits i continua segon. El Bisbalenc també va guanyar el camp del Borrassà per 2-4. Gràcies a aquests 3 punts, el Bisbalenc s'acosta una mica més al tercer classificat, el Begú, que no va poder amb el líder a fora i va caure per 4-0. El Pals Atlètic va perdre a casa contra el Vilamalla per 1-2.
I sorpresa el derbi palafrugellenc amb la victòria de la Sauleda per 2-1.
No era un partit qualsevol. L'equip del barri de la Sauleda, debutant aquest any a la categoria, s'enfrontava a l'equip de la Vila i líder, el Palafrugell. L'ambient al camp era de partit important i l'equip de casa ho va notar, ja que els primers minuts van dominar el joc. Però el Palafrugell es va refer i poc abans de finalitzar la primera part, Mohamed va avançar a l'equip. Al segon temps, la Sauleda va igualar el marcador gràcies a un gol de Khalil. Diego Pérez, capità de l'equip.
Eso fue un subidón emocional para todos nosotros. Después del gol, el equipo luchaba cada balón dividido más que nunca y el premio lo tuvimos en el minuto 74. Que después de, bueno, un ataque rival de... en el que nuestra defensa la detiene, salimos a la contra y con el incansable Mahani, el que con lucha se planta delante del área y con un poco de suerte toca el capitán del Palafrugell y el balón se cuela a la portería.
Amb aquesta derrota, el Palafrugell perd el liderat de la categoria i es posa quart per darrere de l'Aro, que va guanyar per 1-2 al Cué. També a la tercera catalana, grup 16, el Sant Antoni va empatar a casa contra l'Hostalric i el Calonge va guanyar per 1-3 al camp del Palafolls.
Gràcies, Laia. 2:07, tenim més notícies. En aquest cas, de l'àmbit general, que és la... Mare de Déu, com estem? De l'àmbit general, que repassem amb l'Alba Elegide. Artur Mas, Joan Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau no accepten la sentència del Tribunal de Comptes sobre el 9-N i presentaran recurs. L'expresident i els exconsellers veuen la sentència com un escarment i la plantegen com un avís a navegants.
Mas, Ortega, Homs i Rigau defensen que de cap manera s'ha produït cap despesa irregular que comporti una responsabilitat comptable que justifiqui la pena imposada. I recorden que des del primer moment el govern de la Generalitat va deixar clar que no se sent perjudicada econòmicament i que les despeses del 9-N van ser legals.
I el moderat Martínez Arrieta serà el president del Tribunal Suprem que jutjarà el procés. És el magistrat de més antiguitat de la sala penal i substituirà Manuel Marchena.
Fonts jurídiques confirmen que Arrieta el substituirà com a president del tribunal, però encara no es decideix qui serà el ponent de la sentència. Per cobrir la vacant com a president de la sala penal, caldrà que s'obri un concurs.
Comissions Obreres i UGT convoquen vaga el 12 de desembre al sector públic contra la proposta del govern de recuperar les pagues extra en 8 anys. Els sindicats anuncien que no aniran a la mesa de la funció pública fins que l'executiu retiri la intenció de compensar els endarreriments salarials fins al 2026.
Els sindicats consideren aquesta proposta inacceptable i un insult per a tots els treballadors públics. Els sindicats també han anunciat que el govern no cal que convoqui una nova mesa perquè els representants dels treballadors no assistiran en aquest marc de negociació fins que no es retiri la proposta de l'executiu.
Gràcies, Alba Elegide. Aquí acaba el resum de les notícies del dia al Supermatí d'avui. Bon dia, Vidal.
Hola, què tal?
Bé, home, gràcies a Déu, i tu?
Bé, una mica refredat aquests dies, perquè mai saps si fa fred o fa calor. Al matí fa més aviat fred, al vespre també, però al migdia fot uns dies que bé, que així, doncs mira, així anem, amb la veu una mica d'aquella manera.
Sembles la Mare Déu de les angústies, eh? Cada setmana passa una cosa. El dia que no et cau un tronc i et deixes tabornit, et passa... Mare de Déu. Molt bé, home, doncs...
Escolta, com... per això dels refredats em sembla que és més comú que el dels troncs, eh?
Sí, home, ja, sí, només faltaria. Imagina't que vagis caminant per on sigui i et caigui un troncasso al cap, tu. En qualsevol cas, els 8 punts aquells que tenies a la closca ja estan...
No, ja no hi són, ja no hi són.
Estan solucionat, eh? Sí, molt bé, sí. Home. En Josep Lluís Vidal, com cada setmana repassem algunes de les novetats, alguns dels tips de l'àmbit digital que, vaja, no, anava a dir, no sé si són molt útils o no, però vaja, ens serveixen per omplir el programa.
Això com a mínim, per tant ja tenen una mínima utilitat, no?
Clar.
Però, a més, jo crec que avui sí que serà més útil potser que altres, que altres dies. A veure, sempre hi ha dies que estàs més inspirat que altres. I avui porto dos tips sobre WhatsApp que seran interessants. Però abans, sí, si et sembla, comentarem primer una notícia que hem conegut també ara fa poques hores.
Vinga.
I que, bé, ens afecta a tots d'alguna manera o altra.
A tots, no, a tots no, a tu que ets una mica piratilla sí, però la resta no.
Jo de piratilla, bé, en alguns àmbits potser sí, en d'altres no tant.
Va, digues.
Però, no, mira, escolta, resulta que, atenció a tothom que emmagatzem i guardi converses en WhatsApp i arxius adjunts, missatges amb fotos, amb vídeos, etc, perquè tot el que tingui més d'un any, resulta que WhatsApp procedirà a eliminar-lo properament.
Per això dins del nostre dispositiu, això ho he llegit avui, sí. I no ho he acabat d'entendre, és a dir, els missatges que jo tinc al meu mòbil, per entendre't, s'aniran a fer punyetes?
Sí. La veritat és que no té gaire sentit, perquè precisament, mira, no sé si recordes que fa anys una de les batalles que tenia Apple amb WhatsApp i per la qual es va negar en una primera instància a incloure-la dins de l'Apple Store és que deien que l'aplicació no era segura perquè els missatges es guardaven en el mateix dispositiu de l'usuari.
Sí.
D'acord?
Sí.
Això sempre ha estat així en WhatsApp. WhatsApp diu, no, això ho hem fet sempre així, no ho canviarem ara per ningú. I al final Apple va cedir, no? Doncs tot i això, tot i que els missatges i els continguts multimèdia es guarden en la teva memòria del telèfon, de fet, un dels problemes més comuns als usuaris és que es queden sense espai perquè no es borren mai absolutament res del que t'envien per WhatsApp, ni fotos, ni vídeos. A més a més, tothom acostuma a descarregar-s'ho, tot i que hi ha una opció que te permet que no descarreguis tot el que t'arriba si no li fas clic tu, sí, de manera manual, no? Jo ho tinc activat així, d'aquesta manera.
Jo doncs també.
Tot i així, WhatsApp ha decidit que tots els missatges que tinguin més d'un any desapareixeran del teu dispositiu en les properes hores.
Això
vol dir que ho perdrem? No. No, perquè també des de fa ja molt de temps existeix un acord entre Google i WhatsApp que permet fer una còpia de seguretat, com a mínim cada dia, de tot el teu contingut per si mai canvies de telèfon, si te'l roben, si t'espatlla, etc. Per tant, quan tu tornes a instal·lar WhatsApp en un altre dispositiu, tens allà tot l'historial. El que passa que no tothom té aquesta còpia de seguretat activada.
Jo no la tinc, però entre altres coses suposo que has de tenir una compte a Google, no?
Has de tenir una compte de Google, sí, sigui de Gmail o sigui amb qualsevol altre correu electrònic. I llavors, mira, si vols ho detallem ara mateix, per als que no tinguin això activat. Mira, si obres el WhatsApp, te'n vas directament a la pantalla principal i en el menú principal, a les tres ratlletes que surten a mà dreta, als ajustos, a cuenta... a veure, que ara m'he perdut jo i no sé exactament on és.
Vaya ruïna de tio, home. Clar, configuració, compte, no, privadesa, seguretat,
no,
verificació...
A xats. La segona opció, que és a xats.
Ara.
Allà hi ha una opció, la quarta, almenys en el meu menú, potser que canviï amb un altre de model, però vaja, que està en aquesta opció, és còpia de seguretat.
Sí.
Val? I allà sí que tens, entre les opcions de còpia de seguretat, hi ha dues. Una que és local, que aquesta sí que es fa sempre, es fa per defecte, que se guarda una còpia de seguretat en el teu mateix dispositiu, però clar, una de les primeres normes de fer qualsevol backup és no guardis allò que vols fer una còpia de seguretat allà mateix.
Clar.
Vull dir, guarda-ho en altre lloc, no? Doncs Google Drive és un bon lloc. Aquí llavors has d'especificar un compte de Google. Després pots, entre les opcions, també escollir si vols que la còpia de seguretat es faci només quan tinguis connexió wifi, perquè clar, són dades que aniran descomptant-se de la teva tarifa, o també ho pots fer servir quan, en qualsevol moment, no?
I val a dir que si tenim iPhone, la còpia de seguretat es fa sobre el compte d'iCloud, eh?
Val, doncs això no ho sabia perquè no sóc usuari d'Apple.
Els pringuis ho feu amb Apple, però la gent ben parida tenim...
Sí, Però escolta, hi ha una coseta aquí que diu, tu pots escollir un compte que per defecte quan, quan tens un dispositiu Android t'agafarà el compte amb el que tens registrat al telèfon, que sol ser un compte de Gmail la majoria de vegades, sí. Però també pots afegir un altre compte i llavors et dona a escollir quin tipus de compte vols.
Val.
Vale. També pots activar o desactivar l'opció d'incloure els vídeos en la còpia de seguretat. Correcte. Que és un dels continguts que més espai ocupen. I després també la periodicitat de la còpia. Hi ha una de les opcions que em crida molt l'atenció perquè diu, nunca. Diu, a veure, si estàs configurant una còpia de seguretat, per què li dius que no es faci mai, no?
Ja,
no sé, no he acabat d'entendre mai això. Però bé.
Val, sí, diàriament, setmanalment, cada mes desactivat. Sí, sí.
Ah, exacte. Llavors, jo ho tinc diàriament, és una bona pràctica. A més, si ho selecciones normalment, aquesta còpia de seguretat es farà de matinada, en hores de teòricament poc ús del dispositiu. A més, ara l'acord aquest entre Google i WhatsApp s'ha renovat i tot aquest espai que ocupa la còpia de seguretat de WhatsApp passarà a no comptar com espai disponible en el teu compte de Google Drive. Fins ara sí que comptava, no? Doncs ara passarà el mateix que amb els documents de Google, per exemple, no? Que quan tens documents creats amb la interfície de Google Docs, doncs això no compta per l'espai acumulat. Bé,
Bueno, bé, aquí Google està bé.
Sí, és un gest de Google, no? I a més, també sí que està bé que es potenciï el fer còpies de seguretat, perquè jo estic segur que això, d'alguna manera, el que farà és que el que no vulgui perdre res del seu historial de WhatsApp es vegi en l'obligació de fer aquest pas, d'activar la còpia de seguretat, que jo conec moltíssima gent que no la tenia activada. Tu, per exemple, no?
Uh-huh. Però, sí, ara he vist que sí que la tenia activada, eh?
Ah, estaves prenent el pèl.
No, ho he vist, no tenia ni idea, tu. El que passa que està, jo, clar, com que és això, la tinc sobre l'iCloud d'Apple, però no tenia ni idea, tu. O sigui que, bé, estem al dia.
Val, molt bé. Doncs, relacionat amb tot això, us puc donar un parell de tips, d'acord, sobre l'ús de WhatsApp, que m'han semblat interessants, de bé que he llegit en mitjans especialitzats aquests dies, i bé, que fins que no els llegeixes no pares a atenció, perquè, bé, els éssers humans acostumem a fer les coses d'una determinada manera en un determinat moment, i ja després no ens plantegem si es pot fer d'una manera una mica més ràpida, de més efectiva, o... Per exemple, jo no sé si tu sabies, Miquel, com enviar un WhatsApp a algú que no tinguis a la teva llista de contactes.
No tenia ni idea. Enviar un WhatsApp a algú que no sigui la llista de contactes. No en tenia ni
exacte.
Idea.
L'aplicació, per defecte, el que et dona és l'opció només d'enviar WhatsApps a qui tens en la teva llibreta d'adreces, no? Sí, doncs sí. Hi ha una manera que és obrir el navegador del teu telèfon, del teu dispositiu, i clicar a la següent adreça. Te'n vas a API, d'aplicació, api.whatsapp.com/send, i poses el símbol de l'interrogant i la paraula font igual, i allà poses el número de telèfon.
Home, és una mica... A veure, sí, una mica sí, rotllo, és una mica, eh? api.whatsapp.com/send, què més?
/send, interrogant.
Sí.
Phone, de telèfon en anglès.
Sí.
Igual.
Hòstia,
i el número de telèfon al que vols enviar el WhatsApp.
Carai.
I executes. Això el que fa és connectar-te amb l'aplicació, amb l'API de WhatsApp, i envies el WhatsApp. Llavors no cal que facis tot el procés d'afegir algú que potser no vols afegir a la teva llibertat d'adreces, no?
Yeah.
Algú vol dir, o pot dir, dius, però ostres, és que mentre que escrius tot això ja potser l'has afegit, no? Home, doncs si això t'ho guardes, per exemple, amb alguna aplicació de notes o alguna cosa així, i únicament poses el número de telèfon cada vegada que ho necessites... Doncs també és vàlid. O per als que fan servir el WhatsApp web, saps?
Sí. Però és una mica rotllo, però vale, funciona. Sí, ara ho hem comprovat. Tu sabies això, Alba, la productora del programa, tu sabies això? Que es poden... No, eh?
No,
tampoc. Molt bé.
Doncs mira, ja ho tenim.
Escolta, se'ns fa tard, eh?
Se'ns fa tard? Vinga, va, doncs acabarem amb WhatsApp i la resta ho deixarem per un altre dia. Una altra coseta, quan envies un àudio, una nota de veu, un missatge de veu,
sí.
I tu, Miquel, que fas àudios a vegades una mica llargs, de minut i pico, dos minuts...
Mira, el riure passa per aquí al poliesportiu de Pals, ara, va.
Què fas? Fas els àudios i mantens el dit tota l'estona pressionant la icona del micròfon?
No. Algú...
Això sí que ho coneixes, oi?
Home, sí, clar, allò apretar el microfonillo i que quedi la cosa enganxada.
Amb el camp d'au.
Sí, sí.
Val. Sí, sí, correcte. Doncs mira, jo no m'havia fixat directament. I és una bona cosa, és una bona cosa perquè jo també faig àudios llargs, sí, moltes vegades, i...
El que té la mà trencada amb això dels àudios llargs és en Juli.
En Juli també.
Juli, sí, en Juli. No, és veritat, no, és molt veritat. A mi m'ha fet àudios de 9 i 10 minuts.
Després, 9 minuts?
Un dia, mira, anècdota ràpida, Em va fer un dia un àudio de 9 minuts, després em va fer un segon àudio de 6 minuts per resumir-me el del primer, perquè va dir, ostres, que crec que m'he enrotllat molt. I me'l va fer de 6 minuts. I després me'l va fer de 3, dient, hòstia, és que m'he tornat a enrotllar molt. Vull dir que...
Home, va ser proporcional 9-6-3, sí, per anar de 3
no, i tant, collonut. 6-15, 18 minuts en total.
Està bé. Te podia haver trucat, no?
Sí, exacte. Doncs escolta, res, dèiem els àudios. Estàvem parlant del candauet, eh?
Del candauet, sí. Apretes o pressiones la icona del micròfon i a dalt de tot surt un candau que, si desplaces el dit una miqueta, llavors ja queda activat i ja pots parlar 9 minuts o el que vulguis. I ja està, ja s'envia igualment.
Vols que et digui una cosa?
Què?
L'altre dia, vaig descobrir el dictàfon. Funciona
el dictàfon?
Que parles i t'escriu, et va escrivint sol.
Home, això ja fa temps que existeix.
Sí, també, sí, eh? ho sé, però bueno, jo vaig una mica així amb l'hora de Canàries, també.
Però fixa't que una mica tothom, perquè hi ha tantes possibilitats, sí, que és impossible tenir-les totes controlades.
Sí, el que podríem explicar un dia és com fer la comèdia aquesta de les negretes, les cursives i tot això, perquè no tinc ni idea.
Ostres,
i em fa gràcia dir, mira que mono, posaria
sí, però
negreta,
vols dir que és una cosa que ha acabat... sí que ho he vist a molta gent que ho utilitza, i de fet no és una cosa tampoc tan antiga, fa potser un any i poc que ho van implementar des de WhatsApp, però no sé jo si realment ha tingut... Molta acceptació.
No ho sé, però a mi em fa gràcia. Mira,
vinga, ja en parlem un dia, sí, home.
Faré il·lusió. Escolta, encara, aviam, no sé si queda algun tip més sobre WhatsApp, que deies, tenim diversos.
No, sobre WhatsApp no, ja estem, ja.
Val, abans he dit que anàvem tard, i sí, anem tard,
però tard.
Però podem fer, sí, però vaja, podem explicar, perquè la notícia aquella que dèiem,
sí.
La cosa sobre la pirateria de la Teleco AT&T.
Sí. De fet, és interessant. Una de les mesures que prendrà la primera companyia de telecomunicacions nord-americana, AT&T, que per lluitar contra la pirateria, contra la descàrrega de continguts il·legals, el que farà serà directament tallar internet als infractors.
Amb dos
nassos.
Con un par,
Sí, directament. La veritat és que en els últims anys s'havia observat a nivell mundial i fins i tot a Espanya, que a l'estat espanyol hi ha unes xifres alarmants sobre consum de continguts pirates, doncs s'havia registrat un descens. Suposo també per l'adopció per part dels usuaris de serveis com Spotify, com Netflix, que, bueno, són preus que són assequibles, que són, i la qualitat és bona, no?, del servei.
Ja.
S'havia registrat un cert descens, no?, de la pirateria. Però
Espanya havia sigut el segon país del món, per darrere de Xina, vull dir, directament,
Sí. Sí. Que estem parlant del segon país del món, un país de 40 i pocs milions d'habitants contra un país de 1.500.
Sí.
És que realment és una passada. Sí. Doncs sí que s'havia registrat un descens, però ara hi ha hagut un repunt de fa un temps cap aquí, però a nivell global, no aquí només.
Però pirateria de què? De música o de sèries o pel·lícules?
Continguts
o de
audiovisuals, de continguts audiovisuals en general. Ha tornat una mica a l'època del Napster i dels torrents i tot això, no?
Ja.
Doncs bé, aquesta companyia nord-americana AT&T, que és la primera encara en mercat de tots els serveis de telecomunicacions als Estats Units, ha decidit que després d'avisar els infractors, el que farà serà directament tallar-los la connexió a internet perquè no descarreguin més continguts il·legals.
I punt de pelota.
Jo realment em pregunto per què això no s'ha fet abans, no?
No ho sé. Home, si es fes aquí, ja t'asseguro que es quedaria, mig país es quedaria sense internet.
Sí, potser potser el negoci... El negoci perillaria,
Sí, per això. Molt bé, doncs aviam, escolta, AT&T aquí amb un parell de nassos lluitant contra la pirateria, que està bé.
No sé, no m'imagino jo Telefònica fent això, però bé.
Jo tampoc. Anava a fer una, és igual, anava a dir una cosa que no puc dir.
Val, doncs la diguem i ja està.
Deixa estar. Josep Lluís, gràcies. Fins la setmana... No, anava a dir fins la setmana que ve, però ens veiem aquest divendres al programa aquest que fem des de la presó de Figueres.
Sí, sí, tant i tant.
Apa, que vagi bé.
Adéu.
Abriga't, que farà fred.
Sí, serà vespre, no?
Sí, sí, el vespre, i a més té una pinta que plourà tot el dia, que ja veuràs. Però bueno, per si
estarem al ras, almenys, no hi haurà arbres, no?
A veure, allò és un aparcament, eh? És l'aparcament de la presó de Figueres. Si hi ha arbres, me l'assunto. Si hi ha arbres, no hi ha cotxes. I si no hi ha cotxes, no hi ha pàrquing.
D'acord, doncs estarem resguardats.
Va, que vagi.
Adéu. Adéu.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
5 minuts i les 9 del matí, anem tard i tenim pendent comentari d'en Dani Chicano. Dani.
Aquest és el tercer any que celebra el Festival d'Experiències Culturals Som Cultura, que organitza el Club d'Identitat i Cultura del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Durant tot el mes de novembre, ajuntaments, museus i entitats diverses organitzen activitats, algunes de les quals expressament adreçades a estimular un turisme cultural local, interior, per tal de desestacionalitzar el fenomen turístic. Ja sabem que el novembre és un mes que casa nostra no es considera turístic, som al pic de la tardor, pensant ja gairebé en el Nadal i els incentius per sortir de casa fins ara eren minsos. Si hem de fer cas a les xifres, la iniciativa del Club d'Identitat i Cultura evoluciona de manera positiva. El nombre d'activitats programades en la primera edició superava la quarantena i el nombre de participants no va arribar a 2.000. L'any passat, en la segona edició, es van programar més de 60 activitats en què hi van participar poc més de 2.000 persones. En l'edició d'enguany s'han programat un número similar de propostes. Es tracta de visites guiades, tallers, teatralitzacions, concerts, espectacles, conferències, tastos o concursos que ens permeten gaudir i descobrir el patrimoni arquitectònic, cultural, tradicional i popular de les nostres comarques. I a tot això s'hi ha d'afegir, a més, que hi ha un seguit d'activitats que s'han adaptat a persones amb determinades discapacitats, amb una visita que es pot seguir amb llengua de signes, per exemple, o una altra apta per a visitants amb discapacitat visual. Trobo que és una iniciativa magnífica i encara ho és més que moltes de les activitats programades són gratuïtes i les que són de pagament tenen un preu realment popular, de manera que tot està a l'abast de tothom. Només cal tenir ganes de descobrir una mica més a fons què amaga el nostre paisatge habitual, quins fons hi ha exactament als nostres museus, d'on surten algunes de les nostres tradicions, i aprofitar aquest ventall de propostes. Estic convençut que molts de vosaltres coneixereu coses que us sorprendran. A data d'avui s'han realitzat les activitats programades a l'Alt i al Baix Empordà i a la Garrotxa. Encara queden la Cerdanya, el Ripollès, el Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva. Aquestes són d'aquestes iniciatives que a poc s'aniran guanyant un lloc i es convertiran en imprescindibles. Aprofiteu-ho, entreu al web de Som Cultura i trieu l'activitat que us faci més peça. Us asseguro que paga la pena.
Parlava en Dani Chicano de persones amb discapacitat visual i crec que no faig cap mal a ningú si revelo que l'altre dia un dels comentaristes d'aquest programa, en Marc Traiter, ens explicava com una persona invident li agraïa que pengéssim els àudios d'aquests comentaris al web per tal que els pogués escoltar. Doncs gràcies per aquesta felicitació.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I no deixem de parlar de cultura. I en aquesta ocasió, però, en clau d'agenda d'activitat, l'espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols exposa una seixantena de quadres on es demostra la transformació del paisatge, Martí.
L'exposició Natura en Evolució és una selecció de paisatges de grans pintors europeus i americans, com Van Goyen, Pissarro o Sacharoff, que ens donen l'oportunitat de gaudir d'un viatge des de l'origen del gènere com a temàtica independent fins als nostres dies. La mostra fa un recorregut de 4 segles a través de diferents sensibilitats i contextos socioculturals que han propiciat tant una manera particular d'interpretar i mostrar el paisatge com el vincle que s'hi estableix.
I a Palamós, Calonge, Sant Antoni, Vall-llobrega hi podeu menjar el menú de l'Escamarlà.
Els 12 restaurants del Plat Blau ens ofereixen un deliciós menú on l'Escamarlà es presenta en solitari perquè en pugueu assaborir el seu exclusiu gust. El menú costa 33 euros i consta d'una amanida de tardor, el plat d'escamarlans i uns calamars farcits a l'estil del Baix Empordà, viso marroca i postres.
I avui és dimarts, falten 3 dies perquè sigui divendres, i divendres a partir de 8:15 del vespre, programa especial des de l'aparcament de la presó del Puig de les Basses de Figueres.
El programa serà un homenatge a Dolors Bassa, als seus familiars i amics i també a les persones que des de l'estiu no han fallat a la cita al sopar setmanal. El programa comptarà amb la presència de convidats com Montse Bassa, germana de Dolors, la Teresa Calabús, llibretera i amiga, o Josep Maria Rufí, alcalde de Torroella de Montgrí, entre molts altres. Recordeu, és aquest divendres a 8:45 del vespre, ho podreu escoltar a través de la FM o també ens podeu venir a veure a l'aparcament del Puig de les Basses, a Figueres.
De fet, així esperem que ens vingueu a veure, que ens vingueu a fer companyia a nosaltres i sobretot a la Dolors i a la gent que organitza aquests sopars. Marxem amb el temps, Albert Aparicio.
Cel mig ennuvolat avui i variable, amb estones de més sol i d'altres amb més intervals de núvols cap al final del dia. Avui es tornaran a fregar o superar els 20 graus de temperatura màxima i la mínima quedarà per sobre dels 10 graus. A mitjà termini s'espera un augment de la probabilitat de precipitació entre dimecres a la nit i sobretot dijous.
Gràcies per fer-nos confiança. Tornem demà a les 8. Adéu-siau.
Supermatí amb en Miquel 40.